Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui la nostra convidada és Chiara Curti. Ella és italiana, però des de fa 25 anys està instal·lada a Barcelona i és experta en la vida i obra de l'arquitecte català Antoni Gaudí. Sí, ara que estem immersos en l'any Gaudí, avui volem parlar, ens ve de gust parlar, del llibre de la Chiara Curti, un llibre que ha vist la llum fa molts pocs mesos i que té per títol El meu Gaudí, la biografia escrita pels seus amics. Ho ha editat a través de l'editorial Triangle Books. És una biografia, en aquest cas, un relat inèdit a través de les veus de qui van conèixer el genial arquitecte. A partir de cartes, records i testimonis oblidats, Chiara Curti traça un retrat íntim i proper del mestre. De seguida la saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Chiara, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bé, moltes gràcies.
Bon dia i benvinguda. Estem en un any, aquest 2026 que hem començat ara, que és un any dedicat a Gaudí, un any explosiu per parlar de Gaudí. De fet, teníem la notícia, la notícia de les últimes setmanes també, de que el Papa Lleó vindrà fins i tot a la Sagrada Família. Això com ho vius tu a nivell personal, Chiara?
Bé, amb molta emoció, segurament, però sobretot amb responsabilitat, no? Fa 20 anys que estic dedicada a l'estudi d'Antoni Gaudí i especialment de la Sagrada Família, i cada dia descobreixo que encara hi ha moltíssimes coses per estudiar, no? I la responsabilitat ve del fet que són coses molt boniques, no? Que no parlen únicament d'arquitectura, que ja és extraordinària, sinó que parlen al cor de les persones, no? I per això, diguem-ne, que com un tresor a dins meu. I penso que aquest any et dona la possibilitat de treure fora totes aquestes joies i del tresor, no? De tot aquest tresor que tenim.
Ho hem dit a la portada, però ara li preguntem a ella directament. La Chiara Curti és italiana, és de Milà, però ja fa molts anys que viu a Catalunya, a Barcelona concretament. Com et ve i ara tot aquest interès per Gaudí, per estudiar la seva obra i per divulgar-la?
Sí, bé, a vegades penso que no he estat jo a buscar Gaudí, sinó que ha estat una mica ell que m'ha buscat a mi, perquè ara sembla una mica una bogeria, però jo he estudiat al Politécnic de Milà i la meva tesi la vaig fer amb un professor d'història de l'arquitectura contemporània que després vaig treballar amb ell, i el Departament d'Història mai, però mai, havia sentit parlar de Gaudí, no? I després la meva vida ha volgut que vingués a viure amb el meu marit aquí a Barcelona, i uns amics me'n van presentar primer l'escultor Ezzurro Sotò, i després el senyor Jordi Bonet, que era l'any 2001, sí. El senyor Jordi Bonet em va encarregar petites feines, i encara que la història de la Sagrada Família, aquestes feines no han sigut transcendentals, però sí que a mi m'han permès estar al costat de persones que estimaven profundament la Sagrada Família i havien viscut fins i tot amb els deixebles de Gaudí, no? I bé, el senyor Bonet era fill d'un d'ells. I he pogut conèixer Gaudí a partir de la veritat de l'amor. O sigui, que aquest ha estat el regal, no?, que m'ha fet Gaudí. Jo, la veritat, que he viscut com una enamorada seva i de la vida mateixa, perquè la veritat és que el transmet Gaudí és un amor a la vida, no?
Ara parlàvem d'aquest any, no?, d'aquest 2026, d'un any en què, com deies tu, Chiara, segurament serà un any en què podrem descobrir, no?, més l'obra de Gaudí, no? Fins i tot per gent que potser només, perquè és un nom internacional, no?, té una projecció molt gran, la gent el pot conèixer, però potser no s'hi havien fixat en tot el que va fer, i ara potser aquest any serà un any per redescobrir o descobrir de nou, no?
Sí, jo espero que sí. A vegades, la veritat és que m'aturo a mirar la Sagrada Família i escolto moltes veus de persones que contemplen el temple, i moltes guies diuen coses bones, altres inventades, comentaris estrafalaris, però sempre hi ha admiració. I hi ha una gana d'entrar com més a fons, no? De dir, volem saber coses més íntimes. Bueno, no és bo dir coses que no són, no? Però la sensació que tinc és que tothom vol saber més, que vol entendre Gaudí més profundament. I espero que aquest any pugui amb senzillesa, donar aquest coneixement que la contemporaneïtat ens està una mica robant, no? Perquè ara tenim molta informació, però no tenim coneixement. I espero, la veritat, que podem arribar, no?, a un coneixement més profund, més de veritat.
Clar, i a tota, no tot és immediat, no? Hi ha molta informació, però potser tampoc la podem processar, no? No podem assimilar-la, no?
Sí, bé, jo crec que hem de canviar una mica el xip i treballar des de l'amor, no? Com han fet els discípuls de Gaudí, perquè si ens fixem, ja com es deien ells mateixos, no?, discípuls, és una mica, són col·laboradors. Per què discípuls, no? Perquè han vist que la cosa més important era la vida. Fins i tot, si pensem, Gaudí mai ha fet una escola gaudiniana. O sigui, el discípulat de Gaudí no ha imitat a Gaudí perquè ell mateix no ha volgut. Ell ha vist com el modernisme ha acabat, com les modes canviaven en la història de l'arquitectura, i ha pensat que la cosa més important era que tot ells s'inscrivessin a la conferència de Sant Vicent de Pau. O sigui, a una societat de caritat. I això jo crec que és molt important, canviar aquest xip i pensar que per entendre Gaudí hem de fer-nos deixebles seus, o sigui, de viure en un món, crear com una societat que es basa en l'amor, no? Jo crec que això és la clau. No sé si l'en Gaudí regalarà això, però segurament la visita del Papa sí. I quizà també pensar que podria ser com un sant, no tant per a posar-lo en un altar, quan per tenir-lo com una mica espiritual.
Clar. Com una referència, no?
Sí, com una persona que ens acompanyi.
Ara m'ha cridat l'atenció això que deies, no? Que hi ha guies que potser s'inventen les coses, no? És a dir, que fan una mica de ciència-ficció.
Sí, totalment, no? A vegades escoltes coses que diu, de veritat. Però sempre... la cosa que més em crida l'atenció és que no s'inventen coses d'arquitectura, sinó que sempre s'inventen coses de vida, no?
De la seva personalitat.
Sí, de la seva personalitat. I jo crec que al fons és bonic, no? Perquè, com dir, la cosa important és aquesta, no? No la conec, però bé, podria ser així. No... Bé, hi ha de tot, no? Però també penso que els orientals, que sempre, quan vas a la Sagrada Família, ves uns orientals vestits de nuvis que es fan fotografies en davant de la Sagrada Família. Aquesta gent ha fet un viatge amb un vestit de nuvis que en la seva tradició no hi ha ni el vestit de nuvi ni l'església, o sigui, és tot diferent de la seva vida original, però la Sagrada Família i l'obra de Gaudí en general, però jo crec gràcies a la Sagrada Família, s'ha fet com un icono d'una cosa que uno desitja per a la seva vida, no? El mat quan et cases és com la màxima il·lusió que uno té, no? Pensa que això és com el dia més important de la vida d'una persona, no? I que vulgui que es quedi amb aquesta imatge, jo crec que és superbonic, sí.
Avui la Chiara ens acompanya al Paraules de Vida també per parlar del seu llibre, El meu Gaudí, la biografia escrita pels amics, que està editat per Triangle Books. Chiara, tenim aquí el llibre aquí davant, El meu Gaudí. De fet, és què podem dir del llibre? És una biografia, però una biografia crec que feta des de la proximitat.
Sí, mira, aquest llibre té dos inicis que m'agrada una mica contar-lo, perquè el primer va ser quan l'arquitecte Mario Botta ha vingut a veure la Sagrada Família per presentar l'altre llibre meu, que es diu La Sagrada Família, Catedral de la Llum, i va explicar que l'estava preparant el seu arxiu personal i tot l'esforç que li suposava. No? Però després, parlant, va anar cap a una altra direcció i em va dir que la seva inspiració era en Picasso, Marinetti... I jo vaig pensar, això és molt més important de les seves obres, perquè finalment la seva obra posa a internet, Mario Botta, surt a tota, no? Després ha passat un temps i el president de la Sagrada Família, el senyor Camps, m'ha dit, ai, Chiara, seria molt bonic que hagi una biografia de Gaudí que fos una lectura fàcil, no? I vaig pensar, jo cada vegada que estudio Gaudí, els seus deixebles parlen d'una forma tan fàcil, tan alegre, tan bonica, i per què en tenim nosaltres, els estudiosos, no?, aquest relat simpàtic, i ho fem pesat. i he dit, per què no deixem parlar a ells? M'he posat jo a un costat i he dit que parlin ells. He fet aquesta feina de seleccionar comptes que van des de la infància fins a la mort. He fet una mica una introducció, perquè és diferent escoltar un paleta que un canonge de Mallorca, no? Són gent molt diversa, faig una introducció de cadascú, però com una biografia coral. També he pensat, la veritat, que a Gaudí, espero que és una, a ell li encantava el coral, no? El cant coral, i he pensat, aquest és un cant coral de la seva vida. I també és veritat que la gent que t'ha conegut et coneix millor sempre. No sé, jo penso al meu marit, no? Ell no sap quant articles i quant llibre he fet, però mama, no? Doncs aquesta gent pot ser que no coneixia totes les característiques de l'arquitectura, però sí que tenia un amor molt gran cap a Gaudí.
Cap a ell, clar.
I he pensat, aquesta biografia és com una biografia senzilla perquè té com punt de partida no un coneixement arquitectònic, teològic, sí, sinó l'amor, que és algo que tenen els homes, no? Tots.
De fet, tu, com a arquitecte, suposo que tots els estudis que has fet de Gaudí, has pogut conèixer les seves diferents vessants, no? La personal, perquè dius que també t'agrada, perquè això complementa. Sí. La personal, com a arquitecte, no? I també la part més mística o més religiosa, no?, de la seva fe.
Sí, és que bé, jo vinc d'una família catòlica, sempre he sigut catòlica, però jo crec que m'ha ajudat molt a anar més a fons de la meva fe, Gaudí, no? Perquè a través de la contemplació, que és l'única cosa que es necessita per entendre a Gaudí, una persona pot anar més a fons del seu cor. I jo crec que m'ha ajudat moltíssim ser arquitecta, però no cal ser arquitecte, si jo creu, per amar a Gaudí.
Clar. Ara, com deies, no? La paraula contemplació, no? El silenci, que també em fa pensar en Simone Weil, no? Que també parla d'això, no? D'aquesta contemplació, no?
Sí.
D'aquest silenci que és necessari per la teva ànima. No?
Sí, jo crec que Gaudí ha fet una mica una síntesi, no? de moltes visions, i a vegades, no sé, llegint la mateixa Anna Arendt o la Simone Weil o Sant Agustí, Sant Ambrosio.
Sí, referents, no?
Sí, i a vegades dic, això l'ha dit també Gaudí, no? Ha sigut un home de síntesi, no? Que ha sabut anar tan al fons de les coses que finalment es relaciona amb totes les coses, com la raïs, no? Com quan tu estàs tocant l'origen, no? Ell mateix decia, per ser original, que tornar a l'origen, i ara, tu, la seva feina és així.
Creus que ara que coneixem prou la figura d'Antoni Gaudí?
No. Bueno, sí i no, no? En el sentit que coneixem moltes coses, però jo en particular, cada dia em sembla que conec menys, no? Perquè sempre es descobren coses noves. De fet, a vegades, uno te diuen, era una experta de Gaudí, i dic, uf, no sé, no? Perquè hi ha tantes coses per fer a mi que m'agrada el meu somni de tenir com un exèrcit de persones enamorades de Gaudí que vulguin estudiar-lo, perquè hi ha moltíssimes coses encara per a descobrir d'ell.
Un any important per la Sagrada Família. Com creus que va concebre Gaudí la Sagrada Família? Quan va començar a fer-la, quan va pensar que aquí, en aquell lloc, hi havia d'haver la Sagrada Família, com creus que la va concebre?
Jo crec que la cosa principal que avui, perquè hi ha moltes coses, no?, aquí podem parlar hores, però la cosa principal que Gaudí crec que ens ha deixat i ara no està tan considerada és el fet que la pensada que estigui sempre en construcció. O sigui, ell parlava molt del Duomo de Milà, no perquè jo
sóc
milanesa, però sí, que és una construcció que finalment ha començat nel 1300 i encara segueix. I ell ens ha donat la possibilitat que tota la generació que vinguessis després d'ell poguessin participar.
Aportar el seu granet de sorra.
Sí, i bé, que no és un granet de sorra, sinó que molt, no? Però que tothom es vegi com a reflexat. De fet, ell no ha donat indicació sobre l'art, per exemple, perquè l'art canvia, no? Sinó sobre una estructura en general. De fet, avui mateix han sortit moltes crítiques als jornals i cada dia surten coses, però si uno pensa, no? No des de la contemporaneità, que nosaltres no som el jutge del món, sinó en el temps, no? Com la història...
La perspectiva del temps.
Del temps, o sigui, la força de la Sagrada Família, jo crec que la seva construcció sigui llarguíssima, no?
Una construcció que, a més, clar, té tots els elements simbòlics, no? Les diferents torres, no? Tot sí. Relacionat i vinculat amb la fe, també, no?
Sí, i també amb el temps, perquè la Sagrada Família té, no sé, la mateixa creu abraça els quatre punts cardenals, no? O sigui, és com el que estava pensant Gaudí era realment un temple, però no tant el temple en si, sinó que tingués una relació amb la gent. I la gent té una relació molt forta amb el temps. O sigui, nosaltres som part de la història, no tant com l'art de la seva època o de tota l'època, no? Que nosaltres la mirem quan ja està tot acabat, no? Ah, mira, aquest quadre ja està acabat. No, ell volia que la gent es posassi en el recorregut, en el camí, no? Perquè nosaltres som una història. Perquè si nosaltres ens veiem com una història, també la gent més petita té un sentit. Al contrari, si mirem la cosa al final, solament la gent important, o la història sembla que es fa amb gent important, però no és veritat. La història de la salvació, en particular, es fa amb els petits, no? Clar. I jo crec que aquest és el significat més profund que té la Sagrada Família.
Tornem al principi, sí. Chiara, a la visita, perquè això fa pocs dies, fa poques setmanes que coneixem, que ja s'ha confirmat que vindrà el papa Lleó a Barcelona, a la Sagrada Família, per inaugurar la Torre de Jesús. Suposo que això és important, i a més crec que el papa té el teu llibre.
Sí, que emoció més gran. Sí, això ha sigut un regal del cardenal Omella, que li ha portat dues coses meves, el meu llibre i el National Geographic, que també he sigut jo l'autora del número especial col·leccionable sobre Gaudí. I la veritat que jo no m'ho esperava. I no sé, ha sigut tot com una cosa molt natural. I després, com una nena, que una mica a vegades em veig com una nena, li he dit al cardenal Omella, que em faig una fotografia, que em faig una fotografia. Ell m'ha dit, però Chiara, por favor, dice la gent, que no, encara que no ho vegis, jo t'asseguro. Però al final sí que han fet una fotografia. M'ha emocionat molt, m'ha emocionat molt.
I suposo que emocionada de cara, segurament no s'ha confirmat la data concreta, però segurament podria ser el mes de juny. Suposo que estaràs emocionada, no? Perquè sí. Vingui aquí, que estigui a la Sagrada Família el papa Lleó.
Sí, també quan ha vingut el papa Benet XVI ha sigut un moment molt especial, no? Jo, la veritat és que... sí, ho vist com un nen, no?, que li fan un gran regal. Jo, amb estar allà, ja estaré contenta, no?
Doncs, Chiara, abans d'acabar, amb tota la teva investigació, amb tot el que saps de la figura d'Antoni Gaudí, què és el que t'ha sorprès, per bé o per malament? Per exemple, es parla molt de que era una persona molt esquerpa, molt seriosa, no? Que era una persona que no volia relacions amb ningú. Això és veritat? O potser és una forma part d'aquestes mentides que dius tu que es diuen?
No és una mentida. És un punt de vista. En el sentit que és veritat que en un moment Gaudí s'ha aïllat de la burgesia. I quan tu no fas part d'una societat que te veu, no eres ningú. Al contrari, ell ha volgut fer part d'una societat silenciosa, doncs per als burgesos era esquerp.
Clar, perquè es parlava, no?, de que potser fins i tot anava com una persona, no?, com un indigent, o que no es cuidava, sí, no?, el seu aspecte. Que no...
Sí, bé, tampoc exacta, però sí que m'ha agradat tant l'atenció que això era fals, que he fet una tesi doctoral que diu la vida relacional de Gaudí, perquè, en realitat, si tu estudies la seva secretaria personal, veuràs quantes relacions humanes tenia, moltíssimes, però amb gent que la història no ha volgut reconèixer.
Doncs, Chiara, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat avui.
No, gràcies a tu per invitar-me.
Molta sort amb aquest llibre, amb el meu Gaudí, la biografia escrita pels seus amics, i molta sort i fins aviat.
Vinga, gràcies, eh? Gràcies.
El comentari de Francesc Romeu.
Abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. aprofitant que s'estan celebrant els 25ens Jocs Olímpics d'hivern del 6 al 22 de febrer i els 14ens Jocs Paralímpics del 6 al 15 de març, i que precisament s'estan celebrant ben a prop nostre, a les ciutats italianes de Milà i de Cortina d'Ampezzo, el papa Lleó XIV ho ha aprofitat per escriure una preciosa carta sobre el valor de l'esport, titulada La vida en abundància, i que és com una mena de salutació i d'agraïment als atletes que es concentren en aquestes ciutats italianes. D'una banda, el papa anima totes les nacions participants a redescobrir i respectar el que pels antics grecs era la treva olímpica, com un valor esportiu que contribueixi a la construcció de la pau. Recorda el papa que la treva olímpica, que l'antiga Grècia era un acord dirigit a suspendre les hostilitats abans, durant i després dels Jocs Olímpics perquè els atletes i els espectadors poguessin viatjar lliurement i les competicions poguessin realitzar-se sense interrupcions. Quan l'esport es practica amb aquest esperit i en aquestes condicions, es promou la maduració de la cohesió comunitària i del bé comú. Per tant, diu el papa, animo vivament a totes les nacions en ocasió d'aquests pròxims Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern a redescobrir i respectar aquest instrument d'esperança que és la treva olímpica, símbol i profecia d'un món reconciliat. Per altra banda, el papa també elogia la pràctica i el valor de l'esport en si mateix, tot dient que l'esport és font d'alegria i afavoreix el desenvolupament personal i les relacions socials, i que l'exercici de l'esport és una activitat comuna, oberta a tothom i saludable pel cos i per l'esperit, fins al grau de constituir una expressió universal d'allò que és humà. El text també recorda el valor que l'esport ha tingut per la cultura cristiana, recordant que, seguint la tradició paulina, molts autors cristians van utilitzar imatges atlètiques com a metàfores per descriure les dinàmiques de la vida espiritual. I això, fins avui, ens fa reflexionar sobre la profunda unitat entre les diferents dimensions de l'ésser humà. I no exclusivament en la cultura cristiana, sinó que el papa també reconeix que encara avui l'esport segueix desenvolupant un rol significatiu en la major part de les cultures, atès que ofereix un espai privilegiat de relació i de diàleg amb els nostres germans i germanes pertanyents a altres tradicions religioses, així com els qui no es reconeixen en cap d'elles. Un capítol interessant de la carta i que ens fa reflexionar és el dedicat a l'esport i al desenvolupament de les persones, on el papa Lleó també considera important recordar que precisament perquè l'esport és font d'alegria i afavoreix el desenvolupament personal i les relacions socials, hauria de ser accessible a totes les persones que desitgen practicar-ho. I atès que moltes pràctiques de l'esport no són individuals, sinó en equip, el papa també assenyala que, ampliant la mirada a nivell de les competicions esportives, també aquestes poden desenvolupar un paper important per afavorir la unitat entre les persones. I no sols el papa parla dels equips esportius, sinó també dels clubs esportius, dient que la competició justa i la cultura de la trobada no concerneixen només els jugadors, sinó també els espectadors i els simpatitzants. El sentit de pertinença al mateix equip pot ser un element molt significatiu de la identitat de molts aficionats. Ells comparteixen les alegries i frustracions dels seus herois i troben un sentit de comunitat amb els altres seguidors. Però també hi ha riscos per al papa Lleó, com és la gamificació de l'esport, és a dir, reduir-lo a un pur joc. Tenint en compte l'experiència relacional de la pràctica de l'esport, el papa ens convida a interrogar-nos sobre la creixent assimilació de l'esport amb la lògica dels videojocs. Ens adverteix el papa que la gamificació extrema de la pràctica esportiva, la reducció de l'experiència a només puntuacions, nivells i rendiments repetibles, corre el risc de separar l'esport del cos real i de la relació concreta. El joc, que sempre és risc, imprevist i presència, és substituït amb una simulació que promet control total i gratificació immediata. Recuperar el valor autèntic de l'esport significa, aleshores, restituir-li la seva dimensió encarnada, educativa i relacional, perquè continuï sent una escola d'humanitat i no un simple dispositiu de consum. I acaba el Papa tot insistint en la importància de la pastoral de l'esport, que pugui oferir a la vida espiritual dels esportistes una visió que va més enllà del rendiment i del resultat, introduint el sentit de l'exercici com a pràctica que forma la interioritat. Per tant, us deixo i me'n vaig a córrer una mica aquest matí. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. El passat 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes, vam celebrar la Jornada Mundial del Malalt. Aquest dia l'Església recorda amb afecte totes les persones vulnerables per la malaltia que s'han quedat a la vora del camí de la vida. El lema que el Papa ha escollit per a la jornada d'enguany és la compassió del samarità, estimar portant el dolor de l'altre. Aquest lema està inspirat en un dels textos més coneguts i vells de l'Evangeli de Lluc, la paràbola del bon samarità. Jesús adreça aquesta paràbola a un mestre de la llei, una persona que coneix profundament les Sagrades Escriptures. Jesús vol respondre a dues preguntes. Què he de fer per assolir la vida eterna? I qui és el meu proïsme? No respon de manera teòrica, sinó que ho fa mitjançant una narració. Així explica la història d'un home que baixa de Jerusalem a Jericó i és assaltat a mig camí per un grup de lladres que el deixen mig mort. Per aquell camí passen tres personatges. Els dos primers són persones respectables i molt religioses. En veure'l, passen de llarg. En canvi, el tercer, un samarità, sent compassió pel ferit, s'hi acosta, el cuida i es preocupa pel seu estat fins a la seva plena recuperació. El samarità no era una persona d'especial rellevància. Ben al contrari, pertanyia a un grup religiós que era menyspreat per la majoria dels seus contemporanis jueus. El samarità representa cadascun de nosaltres quan, malgrat les nostres limitacions i pecats, ens preocupem pel veí del nostre replà que té la salut delicada. Quan visitem a l'hospital el nostre company de comunitat que pateix alguna malaltia, o quan escoltem amb tendresa aquell familiar d'edat avançada que ens repeteix les seves històries. Alguns pares de l'Església expliquen que el bon samarità representa Crist. Ell s'acosta amb amor a la nostra humanitat ferida. El nostre dolor l'afecta. La seva paraula és un bàlsam que cura les nostres nafres. Crist, mitjançant els sagraments, ens alimenta i renova les forces. Crist és el bon samarità que ens demana que el reconeguem en els rostres tots aquells que pateixen alguna malaltia. L'Església és un testimoni autèntic de l'Evangeli quan és realment compassiva amb tots els seus semblants, quan reconeix que està formada per guaridors ferits i quan camina al costat de tots aquells que el sofriment ha deixat a la vora del camí. Quan ens ocupem d'ells, comencem ja aquí i ara a fer un petit tast de la vida eterna. En aquest sentit, el logotip de la Jornada Mundial del Malalt d'enguany representa un cor al centre del qual hi ha una persona encorbada, oprimida per la malaltia. Al seu costat hi ha una altra persona que l'acompanya, l'envolta amb delicadesa i l'abraça. Aquest dibuix ens recorda la importància de tenir sempre al centre del cor els nostres germans malalts i vulnerables. Benvolguts germans i germanes, demanem al Senyor que siguem realment una església samaritana, que pregui i es preocupi pels més vulnerables, que Maria protegeixi sota el seu mantell tots els malalts, especialment aquells que han perdut l'esperança. Santa Maria de Lourdes, pregueu per nosaltres.
us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.